Radio Alcoy, onda media.
La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 12 grados centígrados.
Viu una festa única amb Radio Alcoy. Si estos dies escolteu la ràdio o entreu a www.radioalcoy.com, trobareu el videoreportatge de l'ambaixador declamant el bàndol, acompanyat pel poble, el tio Piam i els personatges del Tirisiti. També podràs escoltar en directe a la una de la vesprada del dia 5 als Reis Max parlant amb els xiquets i les xiquetes. I podreu tornar a escoltar-los a la secció de ràdio a la carta de la nostra web. I des de les 6 de la vesprada, la retransmissió per l'ona mitja de la 130 cavalcada de Reis, amb tots els seus personatges, els reis, els pages, els guàrdies reals, els torxers, els músics, l'adoració. I en acabar la cavalcada, podreu veure un reportatge amb fotos i vídeos de tot el que ha passat. O també podreu tornar a escoltar la retransmissió a través de radioalcoy.com.
El puente de San Jorge. La fortuna de la modernidad en Alcoy. Un viaje hacia el progreso. Un relato repleto de fortuna. Un ejemplo de ingeniería a nivel mundial. La manifestación fundamental del Art Deco en nuestra ciudad. Descubre el Puente de San Jorge de la mano de su autor, Juan Francisco Picó Silvestre. La venta será a beneficio de la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer de Alcoy. Estas Navidades sorprende a los tuyos. A la venta en Llorenç Libros, Exlibris, Universal y en la propia Asociación de Alzheimer. Con la colaboración de Mutua de Levante. Tenemos puentes contigo.
Gaudís del Nadal al Coy. Recorda, de dilluns a diumenge, d'11 a 14 hores, el nostre Expomuseu del Nadal està esperant-te en front del Casal de Sant Jordi. Visita el Casal del Nadal, el lloc on majors i xiquets viuran la màgia del Nadal. Aprofita les vacances escolars i vine al Museu del Nadal, Regidoria de Turisme, Ajuntament d'Alcoi.
Radio Alcoy. 1485, onda media.
Molt bona vesprada. Comencem una programació especial a Ràdio Alcoy en aquest dia en el que arriben els Reis d'Orient. Arribaran així a la ràdio a l'una de la vesprada per parlar amb els xiquets que ja han reservat la seva participació. Anem a parlar del centenari de l'entrada dels Reis, eixa peça que tornarà a sonar aquesta vesprada. Recomanarem alguns llibres per tal de si algú encara té algun regal d'última hora que fer que puga regalar cultura, i cultura vinculada a Alcoy, ja siga per la temàtica del llibre o perquè l'autor és d'ací. Però el primer que fem a aquesta hora, 12 i 23, és anar a l'Institut Pare Vitòria, on està en marxa la replegada de paquets per repartir-los aquesta vesprada. Ismael Mayor, molt bona vesprada.
Hola, ¿qué tal, Quique? Muy buenas tardes. Pues aquí estamos en el Pare Vitòria, donde es el centro neurálgico del almacén de los Reyes Magos, que esta tarde estarán en las calles de la ciudad, porque dentro de un rato estarán ahí en Radio Alcoy. Tengo aquí a tres personas que tú conoces y que ellos mismos se van a presentar. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas vespras, soy Jordi Sirven.
¿Qué tal?
Hola, soy José Payá.
Buenas vespras, Quique, soy Javi Pereda.
Bueno, pues aquí están ellos tres, que lo primero que nos gustaría saber es cómo ha ido la mañana.
Bé, han començat així, vora des de les 8 i mitja, esperem estar hasta les 2 i mitja replegant els paquets que vagin duent, i la veritat és que el ritme és molt bo i esperem, pues, bueno, més o menys fer els mateixos paquets que quasi tots els anys, quasi tots els anys, sobre uns 750 paquets, no? Sobretot. I amb moltes escales, i amb moltes ganes, molta il·lusió, i paquets molt grans, molt grans.
¿Podríeu superar la cifra de l'any passat?
Jo crec que sí. Jo crec que l'any passat vam ser alrededor de 750 i enguany crec que arribarem als 800. Segur que arribem als 800.
¿Cuánta gente estáis ayudando a los majestades?
Pues no sé, serem així una vintena de persones aproximadament, entre gent organitzant paquets, gent ajuntant-los, cordant-los i gent, no sé, una vintena de persones aproximadament.
¿Cómo se hace para que salga todo bien? Porque esto es increíble, la organización que puede haber hoy aquí.
Sí, la verdad es que es un poco de líos, veo como una especie de caos, pero la verdad es que, bueno, como ya portemos años de experiencia, pues la cosa funciona prou bé. L'únic que fem és simplement intentar classificar els paquets. Com es classifiquem? Pels carrers, per on transcorrir la cavalcada, i després així la col·loquem. Si la cavalcada la baixa per la dreta o per l'esquerra en els paquets, així per poder-los distribuir bé en el camió. Per tant, sempre tenim dos costats, la dreta i l'esquerra. La gent ve en els paquets, ajudem a fer-los, a posar cordes perquè els pajes puguen portar-los en millors condicions, i la veritat és que bueno, pues un poquet de faena, un poquet de lío, però bueno, ho traiem endavant. Tot, molt bé.
Me contabas antes alguna anécdota de la cabalgata, lo importante que es, ¿no? Gente que incluso viene de otros puntos de la provincia para ver la cabalgata.
Sí, l'any passat van tindre paquets hasta de dins dels hotels, que venia gent de fora, es veu que s'hospedaven els hotels, i venien així, diu, mira, estoy en un hotel a fer, habitación tal, puede ser, pues els pajes, pues bueno, però tots els puestos per on passa la cabalgata, pues reparteixen els paquets. I en guany pareix que hasta lo mateix que moros i cristians, la gent de fora del coll està alquilant balcons per on passa la cabalgata per vindre gent de fora i que porten xiquets i que els pajes pues, es entreguen els regals en aquests punts.
Uh-huh. Lo que és el tema d'ajudants del rei, dels pajes, això s'organitza després, quan ja està tot posat?
Primer està... En quan s'organitza tot este caos, que així diuen que és per l'organització, però també té molt en compte la màgia dels reis, també fa molt perquè no es perga res i vagi molt bé. I després és quan ja venen tots els ajudants dels reis, tots els pages, i a partir d'ahir ja van organitzant-se darrere del camió, darrere de l'organització nostra, a anar arreplegant, distribuïts per escales, per voreres, la dreta, l'esquerra, com vos ha dit Jordi abans, i res més, i després quan tires cap avant, pues no sé, n'hi ha una vareta màgica, els reis, que fa que quedi tot perfecte.
José, el moment més complicat de tot això quin és?
No ho sé, moments complicats són tots i no n'hi ha ningú. O sigui, perquè ho tenim tot prou organitzat, però en el moment que a lo millor alguna cosa es retrasa, per exemple, dins de la cabalgata, pues nosaltres estem en contacte amb els organitzadors i coses d'aixes, perquè els paquets arriben més o menys mentre estiguen passant els reis als balcons. Però hi ha moments en què la cabalgata es para, els pajes potser arriben antes que arribi el rei, hi ha moments que potser es pot retrasar perquè hi ha moments que hi ha moltes escales juntes en els exteriors, doncs això va retrasant els paquets. O sigui que pareix que tot siga fàcil, és fàcil, i de cop de repente se complica i tens que buscar solucions a veure de quina manera, i per això estem nosaltres així.
La màgia de Reig sempre ha deixat tots els paquets en el puesto?
Sí, nosaltres així, de moment, gràcies a pues, el que estàvem dient, a la màgia i tot això, pues, no ho feia mai. Alguno potser s'ha retrasat un poquitiu algun any, diu, però que han arribat tots a això. Els pajes, nosaltres estem així per controlar un poquitiu. Els reixos venen de lluny, no coneixen tots els carrers del coll. A mesura que els pajes van portant molts paquets, nosaltres anem organitzant-los per carrers i tot això, i després, quan la cabalgata, pues, anem indicant-los els carrers per on paren. Entonces intentem que, no sé, controlar un poquitiu tot això perquè no se'n perga ningú, no? I que tots els xiquets recibisquen els seus regals, el que han demanat.
Treballa altruista totalment, el que feu és... El treball més il·lusionant que feu durant l'any no pagat.
Totalment, la il·lusió és la il·lusió del dia, i el trobar-te en gent que la veus un any darrere un altre any i a lo millor no l'has vist en tot l'any, i treballar per aquesta il·lusió, sobretot per la il·lusió dels xiquets, i és una passada, vamos, altruista no, jo em sent molt pagat, totalment pagat, de passar este matí compartint-lo amb la gent i després de veure les cares dels xiquets en el carrer. És un pago molt gran.
Recordem, hasta quina hora pot dur la gent els paquetes a l'Institut per a Vitoria?
Normalment a les 2 ja ens agradaria estar acabant, però claro, es comprèn que potser hi ha gent que està fent faena i tanca el comerç a les 2, el que siga, i així hasta les 2 i mitja el mantenim obert. I si es presenta que algú ve un poquitiu més tard, ojalà no, però bueno, que així la qüestió és que tots puguen així deixar els paquets.
Recordem que la normativa per deixar els paquets ha de passar la cabalgata per la casa, ¿Y la altura de piso?
No, no, a l'altura no hi ha ningú problema. L'únic problema són l'altura de les escales. Les escales només que arriben al primer piso. Després ja tot el que més ja són per les escales interiors.
Però que qualsevol que podria, no?
Sí, 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 sí. Però em passa la cabalgata, hi ha paquets... Rara és la casa en la que no entra ningú paquet.
Nit màgica, a punt ja de l'esperem tots, no? Avui som tots un poquet xiquets.
Sí, sí, avui la il·lusió la tenim tots. Xiquets, els majors, la il·lusió i que no es perga mai.
Moltes gràcies.
Vale, a tu.
Pues aquí seguimos, Quique. En el Instituto para Vitoria sigue el reguero de gente trayendo pues esos pajes, los paquetes, para que esta noche todos los sueños de los niños se hagan realidad. Bueno, a punto tienen que estar ya los reyes de llegar a Radio Alcoy. Adiós.
Hasta luego, Ismael, estem esperant-los així als Reis. Abans anem a parlar d'un centenari ben particular.
Aquest dilluns 5 de gener els Reis Mags tornen al Coll. Serà en la 130 Cavalcada, la més autèntica i màgica del món. I Ràdio Alcoi t'ho contarà tot. Gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament d'Alcoi, et narrem a través de les ones de la ràdio i per internet tots els detalls, amb la veu dels seus protagonistes, la cavalcada, l'adoració, amb les paraules i missatges dels Reis Mags i de la seua comitiva. El dilluns 5 de gener viu amb Ràdio Alcoi la vesprada i nit de més il·lusió i de més màgia de l'any. El vostre ajuntament vos desitja que vinguin carregats.
Nota necrològica.
Atención, Beniarrés, Alcoy y Muro. Ha fallecido a los 83 años doña Luisa Llopis Tomás, esposa de Agustín Roldán Sánchez. Los oficios de sepultura y misa de corpor insepulto tendrán lugar este martes 6 de enero a las 10:30 de la mañana en la Ermita de la Virgen, en Muro. La capilla ardiente está instalada en la sala número 1 del Tanatorio Comarcal de Mariola, en la avenida del Ferrocarril 3 de Muro.
Descanse en paz.
L'entrada dels Reis, que constitueix un dels sons en referents d'aquesta jornada on arriben els Reis al Coi, complís 100 anys avui de la seva primera interpretació al carrer. És una obra de Camilo Pérez Monllor. D'aquest centenari anem a parlar amb dos membres de la Corporació Musical Primitiva, responsables de la comunicació de la Corporació Musical. Jaume Ferrando, Pablo Martínez, molt bona vesprada.
Hola, molt bona vesprada.
Hola, Quique.
En primer lloc, felicitats per la part que us toca dins d'aquest centenari.
Moltes gràcies.
Una peça molt popular que va ser estrenada, va ser escrita per l'acte de les Pastoretes i estrenada quan fa un segle celebrava aquest acte, que era a migdia del propi dia 5.
Sí, en efecte. Este acte pareix ser que arranca en 1887, més o menys. Altres fonts diuen que en 1889, però sí, en efecte, esta peça la fa Montllor dedicar a la societat El Panerot, que és la que organitzava la cavalcada. El Panerot podem dir que era una organització d'amics, filantròpica, diu, tipo com puga ser la penya Bon Humor, una cosa d'aquestes, i que s'encarregava un poc de l'organització de la cavalcada. Entonces li la dedica a esta societat, la compon en 1913 en San Fernando, en Cádiz, i justament l'any que tenia que estrenar-se pues, es pega una gran nevada que ens obliga a suspendre la cavalcada. A part d'això també es comenta que bueno, el ministre Canalejas, que era de l'associació, que era un polític, va ser president del Consell de Ministres, estava molt vinculat a la societat, pues, aquell any va ser assassinat, no, mentira, en el 1912 va ser, i bueno, entre això, la nevada i que pues, la gent es cansa, imagina't, pues, deixa d'organitzar la cavalcada, esta societat.
I la Festa dels Reis torna amb força l'any 1915 amb aquesta nova peça que, insistim, s'estrena a l'acte de les Pastoretes. No es sap quan s'incorpora a la cavalcada, el que és cert és que des d'aleshores la Primitiva és l'encarregada d'acompanyar l'acte de les Pastoretes.
Sí, podem dir que des de 1915, en què ja el Panerot pensar de esa de Defensa Carrera de Solles, del Casino Oriente, el que prende el relleu, és la música vella la que interpreta l'entrada de Reis. Posteriorment, ja a les darreries del segle XX, quan les tres bandes es fan, ja participen plenament en la cavalcada, l'únic que es fa és utilitzar aquesta peça que venia interpretant-se en les pastoretes, diguem-ne, i adaptar-la. Bueno, adaptar-la no es fa res, es toca simplement en la cavalcada, s'afegeixen timbals per mantenir ritme, etc.
Musicalment, per què destaca aquesta peça?
Pues jo crec que destaca un poc per la senzillesa que té, perquè realment la peça és la unió de dos nadaletes, o, bueno, nadaletes no, melodies purament de la zona, no? Perquè és la Serra de Mariola i la nadaleta de los pastores que supieron, no? Los pastores que supieron. Entonces, pues, al ser una cosa tan senzilleta, la gent pues, se li queda i imagina que a raïs d'això pues, ahí està aguantant.
Home, jo, perdó, sí, afegiria que sí, que efectivament els materials de base són, claro, populars, senzills, això és garantia d'èxit, i després, bueno, pues, està molt ben instrumentada, està molt ben feta, per això també pues, s'ha pogut tocar ininterrompidament, vull dir, un segle vol dir canviar moltes persones, tots els músics canvien, també els instruments, la mateixa concepció de la banda en el carrer canvia i en canvi això perdura, és senyal de que Pérez Monllor va fer molt bé la seva feina, és a dir, va instrumentar de manera molt acertada, de forma còmoda, utilitzant els registres centrals dels instruments per fer que allò soni, en fi, per optimitzar el resultat minimitzant les energies, òbviament.
Algo té que tindre una peça per a que dure 100 anys, ni més ni menys.
Efectivament. Ja que he dit, és una broma, diguem, en el telegrama de l'any 1915 el presenten com el mestre Camilini. Apareix en el telegrama.
Això és un poc així, una evocació del Dèneu, no? En que en l'Espanya del Dèneu, pues, perquè un músic li se considerara tal, tenia que tindre nom italià o devia d'italianitzar-se-lo, no? Sí. I sí, està bé. Estos ja ho fan així en un foc de xauxa, però és interessant recordar que, bueno, ells estan... Per tant, d'alguna manera, diem-nos que han buscat un tipus molt bo.
Camilo Pérez Monllor composa aquesta peça quan està a San Fernando, és a dir, està fora del coll.
Sí. Home, això també pot ser interessant. Ell és músic major, director de la banda de música de la música d'Infanteria de Marina a San Fernando i el Cosa de Cádiz. I... Bueno, des d'allí escriu moltes coses pel coll en aquest temps. Hi ha un element de vocació, també un moment en el que la música espanyola, el nacionalisme està plenament consolidat, i aleshores aquesta idea d'agafar melodies populars, convertir-les en utilitzar-les com a materials de base per a fer aquest tipus de peces i tal, bueno, pues és habitual. Pensem que Camilo Pérez Monllor viu aquest ambient i a més té a son pare en aquell moment dirigint la música vella. Per tant, bueno, pues el contacte està clar, no?
I des d'allí arriba una peça que perdura al llarg dels anys, al llarg del temps, primer amb l'acte de les pastoretes i després incorporat a la cavalcada. Com comentàveu, per al músic és una peça agradable de tocar.
Sí, és una peça agradable i és molt facileta, vull dir que no té ningú misteri. Vamos, que
resulta molt... estar tot ben pensat, estan els silencis al puesto, no resulta en aquest sentit, no és res dens, és algo que està tot ben col·locat. També hi ha un altre component, és agradable tocar perquè veus que la gent s'ho passa molt bé, també. Vull dir, és, en realitat, sí, és un pas doble quasi per acord, no? I el cor, per acord popular. La gent va cantant, va menjant-se, va ballant, i això resulta molt, molt agradable de fer.
És molt jovial, no? Davant de la serietat, entre cometes, de la pròpia cavalcada, d'eixa recreació històrica que es fa als anys 80 del darrer segle, per sí, tant de voler sí. fer una cosa com a molt solemne, eixa peça fugís d'això, per exemple, la que vam escoltar ahir al bàndol, eixa fanfària que li dona eixa potència, és una música totalment diferent.
Clar, la crida i clam que pensa Gregori Casasempere que escriu per a l'ambaixador reial està fet ja en un altre moment, estem a les darreries del segle XX i és un, a més és una peça també molt interessant perquè d'alguna manera està abraçant la proclamació del bàndol. Això és una altra cosa, això és una cosa que parla del poble, que té com a moments solemnes o diguem-ne més seriosos eixe quasi fanfàrria, que no sé si arriba a ser fanfàrria dels metalls, uns tocs de metall, i l'altre és un poc més bé parla de qui som els, de qui són els que fan la festa, no? Del poble, més que pròpiament d'il·lustrar l'adoració dels reis, tot i que l'adoració dels pastors òbviament sí que està contemplada, no?
També volia añadir que l'entrada dels reis apareix en la banda sonora del Belén del Tirixiti. Vull dir que no, els xiquets se la saben pràcticament, almenys els meus ja se la saben.
Sí, al final en representa un motiu de difusió tremend. Aquesta entrada dels reis, que aquest 2015 complís el centenari de la seva primera interpretació al carrer, pensaven que era mereixedor de comentar-ho, de conèixer més coses al voltant d'esta peça, amb Jaume Ferrando i amb Pablo Martínez, que són responsables de la comunicació de la Corporació Musical Primitiva, la Música Vella. Enhorabona, moltíssimes gràcies i molta sort per a la cavalcada.
Moltes gràcies a vosaltres.
I que vinguin carregats.
Gràcies.
Igualment.
L'Ajuntament d'Alcoi informa. Tall de trànsit amb motiu de la cavalcada. L'avinguda d'Elx quedarà tallada a partir de les 4:30 de la vesprada. A eixa hora es tallarà el trànsit als accessos de la zona alta i el camí. Les restriccions de circulació a la plaça d'Espanya i al centre començaran a partir de les 4. Tall de trànsit al pont de Maria Cristina, al Zamora, al voltant de les 8 de la vesprada. Regidoria de Seguretat. Ajuntament d'Alcoi.
Tiempo de bolsa de trabajo. Un espacio de ofertas y demandas de empleo que Radio Alcoy pone a tu disposición.
Concesionario de automoción precisa, mecánico con titulación y mucha experiencia. Se ofrece incorporación inmediata en la empresa. Interesados, enviar currículum vitae al correo electrónico administracion@automovileslavall.com.
Se ofrece señora para cuidar personas mayores, enfermos en el hospital y también como interna o para cualquier oferta laboral. Teléfono 633-78-27-33.
Se ofrece chico para reparto de cartas, carteles y publicidad. También para cualquier oferta laboral. Teléfono de contacto 638-75-94-79. Enrique.
Té costeres i pont.
De Carbanyó, benvingut, què tal?
Hola, bon dia, per fi fa fred.
Falta que neve.
Bé, avui anem a parlar, abans de que m'ho preguntes, perquè anem un poc a pressa, perquè tinc així, com estàs veient...
Una muntanya de llibres.
Com diuen els meus alumnes, un mogolló de llibres, perquè sempre ho he dit, ho torno a dir, em fes pesar de que el COI, l'aspecte editorial, pensa que és una de les parts econòmiques, una de les activitats, la paraula part no és correcta, és una de les activitats econòmiques que sembla que estiga viva, i més ara davant de res. Jo sempre he aconsellat que es facin quatre tipus de regals, que són mobles, arbres, sí. Art, en el COI tenim una caterva importantíssima de grans pintors, i sobretot llibres. Estos quatre temàtiques sempre aconsella que si algú no sap què fer ara per Reis, un llibre, o bé un moble, o bé un quadre d'art, una escultura, o bé un arbre, o bé les quatre coses. Jo estic obert que algú em regali a mi aquestes quatre coses. Anem a parlar, comencem pel primer que tinc davant, el llibre que, encara que és una referència de la premsa, és Tornar a felicitar a Arantxa Jordà, perquè ha tret un nou llibre sobre la figura de la Drac.
Ataferit.
No? Ataferit, exacte. Estava buscant el títol. Evidentment no l'he llegit encara, m'interessa a mi tot allò que estiga relacionat amb la Drac i l'autora, Arantxa Jordà, ha fet el que han de fer tots els escriptors quan toquen en certa manera novel·la històrica, i és documentar-se molt bé per a evitar que de quan en quan hi hagi alguna errada històrica. Les errades històriques en les novel·les d'este tipus a voltes són fins i tot recomanables, no són assajos de doctorat, sí, ni estudis d'investigació universitària, però sí que, a més de tindre un atractiu per al lector, sí que han de tindre una serietat històrica que Arantxa Jordà aleshores ha aconseguit. I felicitar Arantxa Jordà i animar-la a que continuï en aquest camí. Després tenim un segon llibre del meu marit Josep Tormo i Colomina, sobre la història del cafè gelat d'Alcoi.
Jo soc 70 anys.
Jo soc una persona que presumix de tindre molt bona salut. Casualitat, el dia de la presentació al Círcul Industrial d'eixe llibre em vaig posar malalt. Enguany, en el 2014, només m'ha posat malalt dos voltes. Una d'elles, precisament, en la presentació del llibre de Josep Tormo i Colomina,
bueno,
sobre
Ricard,
cafè
ja
licor.
Però
com, sí, però com jo sol quedar tan mal, es queda tan malament que encara no m'he disculpat davant d'ell, malgrat la dedicatòria que ha tingut el gust de dedicar-me, i a mi l'honor de que m'ho faça, encara no he tingut l'oportunitat de disculpar-me per no haver anat, perquè ja dic que em va convidar personalment, perquè jo sóc una persona que malauradament sol quedar mal en la gent, i aquesta volta ho he tornat a fer amb l'amic Josep Tormo. I Colomina, Tormo i Colomina és una persona que és un investigador, al igual que Ricardo Canalejas, del costumisme alcoià. Ell té unes publicacions sobre la bandera, ell va fixar la bandera d'Alcoi, com era, ell ha anat publicant com era el parlar textil dels teixidors d'Alcoi, i ara ha tret aquest llibre sobre el cafè licor. I és curiós perquè és una persona que no fa mai ús del cafè licor, perquè, al igual que un servidor, no és una beguda que li tinguem molt de no la gastem molt. Jo sóc una persona que evidentment, si els bars hagueren de viure de mi, ja hagueren quebrat ja fa molt temps, però jo no sóc gens bevedor, no sóc gens de bevedor de cafè. Al igual que no passe pels túnels del Banc Rang de la Batalla, al igual que no passe, que no puja en avió, aleshores tampoc bec cafè. Ja saps que les persones honestes com tu i jo no pugem en avió. Jo, a més a més, em fa pònic passar pel túnel del Banc de la Batalla i vaig a la cana per l'antiga carretera. Bé, parlant del Coi, el Coi tiene playa, Rafael Conca. Rafael Conca va fer una cosa que és molt d'agrair. Va tindre els sants nassos d'anar-se'n a Filipines a veure aquesta ciutat que molts parlem, entre ells jo, però que no tenim ni idea, que és l'Alcoi de les illes Filipines. Aleshores em va demanar un escrit, unes lletres per a el cronista o l'historiador, sí, oficial. Jo, com ja he dit que quede tan mal, aleshores se'n va anar a Filipines sense que jo li haguera fet aquests escrits. Existís l'internet i vas poder enviar-les si tu em mires així, però jo soc una persona que, desgraciadament, jo no sé com parlen bé de mi, no sé, igual no parlen bé de mi, però soc una persona que sol quedar prou mal. Aleshores, així, és un estudi acuradíssim, unes fotografies precioses, un enquadernament que dona goig veure-ho, tocar-ho, llegir-ho, comprovar-ho, estudiar-ho, sobre el Alcoi de Filipines. I ell es pregunta, i jo no vaig a contestar, perquè vull que la gent s'ho llisga, és per què hi ha una ciutat a l'illa de Cebu, a Filipines, que du el nom d'Alcoi. Rafael Conca dona dos possibilitats, dos teories, que no vaig a dir, però que estan ahí ben documentades i que vull que la gent ho llisga, perquè si jo ja dic quines són les teories, és com si en una novel·la d'assassinats diguera ja qui és l'assassí.
No volen fer cap spoiler.
Exacte, molt bé. Alcoi tiene playa. I altres històries hispano-filipines. Rafael Conca, cal recordar que Filipines va ser una colònia espanyola fins 1898, i al contrari del que creu la gent, el castellà mai s'ha parlat a Filipines, sols el parlava evidentment les autoritats espanyoles, una petita minoria col·laboracionista, però la resta de la població continuava parlant el tagalo, i els missioners, que eren els verdaders propietaris, els verdaders dueños, els verdaders amos de Filipines, les ordres religioses, preferien predicar en tagalo que no en castellà. Per això, aquesta història que ens han dit que en Filipines es parlava castellà no és veritat.
Què més tenim?
En Filipines ara parlen anglès i tagalo. Tenim un llibre de poesia del meu amic, gran amic, Francesc Pou, perquè el seu nom és Francesc Josep Pozo i Jiménez, però ell utilitza el seu nom de Paco Pou, Francesc Pou. Cal dir que és un llibre de poesies, Camí de Benassaït, que estan escrites en llengua catalana, i he de dir que els orígens de Paco Pou, els orígens de Francesc Josep Pozo i Jiménez, encara que ell és nascut al Coi, els seus avantpassats no són de Castella, són andalusos, aleshores té el mèrit de que una persona, els orígens dels quals no són valencians, escriga poesia de lo milloret que hi ha en la nostra llengua valenciana, la nostra llengua catalana. Francesc Pou, Camí de Benassaït, és un altre llibre que recomane, per Nadal. Trenquem un poc la comarca, Lucía, trenquem un poc la comarca, perquè sempre estem parlant del Coi. Així tenim un llibre que parla d'Ibi, de dos exalumnes meus. En aquella època, en l'any 91, Lucía ja apuntava en maneres, i ara són dos bons periodistes que s'han dedicat a estudiar un poc la que és el seu poble. Ibi, parlar d'Ibi, paraules i refanys amb sabor a poble. I així tenim una sèrie de paraules, de fotografies de l'Ibi que ja ha passat, i amb una sèrie d'expressions populars, quasi totes valencianes, d'esta ciutat tan famosa darrerament, perquè estem en l'època dels joguets, com és la ciutat d'Ibi.
És autor Son?
Ah, que no ho he dit del nom, té raó, t'ha dit. Són alumnes seu, però no ha dit el nom. És Àngel i Miquel Asensi Esteve. Han sigut, torna a dir, alumnes meus quan jo en l'any 91-92 vaig estar de professor en el derramador d'Ibi. Un altre llibre que tampoc vaig poder anar, però esta volta no era perquè estava malalt, sinó perquè tenia un protocol d'exàmens per a corregir, malgrat que el seu autor em va pregar que anara, des de Juan Francisco Picó Silvestre, sobre el pont de Sant Jordi, el pont de Sant Jordi que es va inaugurar en març de 1931, encara que ja s'utilitzava abans, poc abans de la República. És un estudi completíssim, amb acompanyament de planos, amb acompanyament de documents i sobretot amb acompanyament de fotografies sobre el pont més important de la nostra ciutat, el pont de Sant Jordi, o encara el coneixem amb el pont, amb el nom de Pont Nou. Enhorabona a Juan Francisco Pico Silvestre i també disculpar-me de no vas poder anar a la presentació, no per malaltia, com m'hi he dit, sinó perquè tenia un patracol d'exàmens per a corregir damunt de Nadal. Estem els professors molt a feina. I finalment, el llibre del mercat de Sant Roc, en els anys 60, en els anys 50, finals 60, el desenvolupisme fa que la gent abandoni, ho hem dit moltes voltes, el centre d'Alcoi, i se'n vagi a zones on l'habitat siga més agradable que no les cases antigues d'Alcoi. No només es buida el centre, sinó que també s'ha d'acollir a aquest 30% de població d'origen no valencià que s'instal·la en Alcoi, acudits per la crida de la indústria i fugint de la misèria de l'agricultura. Aleshores es crea un mercat, l'església ja existia, l'església de Sant Roc és de principis del segle XX, 1917, si no m'equivoque, però es va crear un mercat per a donar abastiment a aquesta gran població que anava a poc instal·lant-se en este barri. Tinc en compte, Lucía, que abans de la guerra, només en el carrer Entença, per exemple, hi havia dos o tres cases, la font, la placeta de la Font de l'Horta era moltíssim més gran que el que és ara, amb una gran font on la gent anava d'excursió per a en estiu i ficaven en el bací, ficaven el meló per gelar-lo i menjar-se'l després. L'Ajuntament d'Alcoi d'aquella època va, amb un gran pensament, va crear este mercat de Sant Roc. L'única errada que té este edifici, però cal tenir en compte l'època en què es va construir, és el no tindre un aparcament, perquè si el mercat de Sant Roc haguera tingut un aparcament en el mateix edifici, perquè està en l'Uxola, si a la que ha tingut el mateix edifici, tindria una utilitat molt més gran que la que té ara, però clar, en aquella època no cabia en la mentalitat de la gent en què el desenvolupisme dels anys 60 plegara tant, 60-70, en la que el cotxe, que era privilegi de molt poquets, pues es democratitzaria i pràcticament tota la població tindria cotxes. Per això avui en dia les grans superfícies fan aparcaments, perquè una gran superfície sense un aparcament en resta molt. I això és el problema que té el mercat de Sant Roc, que cal dir, i no és per fer publicitat, que és un mercat en el que jo i la meva dona encara utilitzem moltes voltes per a comprar, sobretot, verdura.
Molt bé. Ricard, aquests són els llibres, no?
Sí, deixen que acabe ja dient el llibre del mercat de Sant Roc, el llibre sobre el pont de Sant Jordi, de Juan Francisco Pico Silvestre, dels germans Asensi Esteve, El parlar d'Ibi, de Paco Pau, Francesc Pau Camí de Benassaït, de Rafael Conca, El coi tiene playa, de Josep Tormo i Colomina, La història del cafè licor, i finalment he començat per Arantxa Jordà en la segona entrega de la saga sobre esta figura a l'Adrac.
Atafarit.
Molt bé.
Ricard, moltíssimes gràcies.
Adeu, adeu.
Te costeres i pont.
Realiza tus compras en la Zona Comercial Santa Rosa. Los comercios asociados de Santa Rosa te quieren regalar 1.250 euros. Disfruta comprando en los comercios asociados. Santa Rosa te quiere.
L'Ajuntament d'Alcoi informa. Tall de trànsit amb motiu de la cavalcada. L'avinguda d'Elx quedarà tallada a partir de les 4 i mitja de la vesprada. A eixa hora es tallarà el trànsit als accessos de la zona alta i el camí. Les restriccions de circulació a la plaça d'Espanya i al centre començaran a partir de les 4. Tall de trànsit al pont de Maria Cristina al Zamora al voltant de les 8 de la vesprada. Regidoria de Seguretat. Ajuntament d'Alcoi.
Nota necrològica.
Atención, Beniarrés, Alcoy y Muro. Ha fallecido a los 83 años doña Luisa Llopis Tomás, esposa de Agustín Roldán Sánchez. Los oficios de sepultura y misa de corpus in sepulto tendrán lugar este martes 6 de enero a las 10:30 de la mañana en la Ermita de la Virgen, en Muro. La capilla ardiente está instalada en la sala número 1 del Tanatorio Comarcal de Mariola, en la avenida del Ferrocarril 3 de Muro.
Descanse en paz.
En Miró Joyeros compramos al mejor precio tu oro viejo o joyas que no te pones. También te las podemos cambiar por otras diferentes. Tenemos a la venta grandes ofertas en joyas de ocasión. Recuerda, Miró Joyeros somos los únicos especialistas en compraventa de monedas. Miró Joyeros, San Nicolás 39, Alcoy.